Bon dia, passen un minut de... Un minut, no, en passen 5 de la 1 del migdia i comencem aquesta primera hora del vermut del mes de juny. El temps continua sent una miqueta com, com el de la, que us explicàvem la setmana passada, que sembla tardor, però estem a l'entrada, a punt de l'entrada d'estiu, i les temperatures no s'acaben de recuperar. Jo estava tot esperançat ahir veient els senyors del temps dient que aquest cap de setmana les temperatures es recuperaran, però es veu que la cosa era per dissabte a la tarda o diumenge al dematí, perquè de moment veig tots els tertulians amb la seva samarreta llarga per evitar doncs, patir aquesta mica d'aire que corre i que precisament no és calent. Però no estem aquí per parlar del temps, no per fer una estona de tertulia. Avui ho fem amb la Rosa Gairal, bon dia.
Bon dia, bon dia.
En Jordi Castelló, bon dia.
Bon dia.
En Calvo, bon dia.
Molt bon dia.
I avui dos convidats molt especials per que aquesta vespre i aquesta nit i demà a la tarda i al vespre al Teatre L'Artesana es projectarà una sèrie que es titula Amateur, que té 4 capítols, i per això aquesta hora del vermut és un plaer, com la setmana passada va ser un plaer saludar la gent de la Sound Machine, saludar l'Oleg Escoda,
bon dia.
I el Rafael Lleveria, aka Rafa Urbon.
Què tal, bon dia.
Que ha estat l'encarregat del tema de la pel·lícula, que es diu l'escola, la partitura.
La sonora, per sí, la cançó, sí, de la manera que ho vulguis dir.
Si us sembla, comencem per aquest Amateur una mica, si ens podeu explicar d'on surt.
Bé, això va ser una mica un projecte bastant... va sorgir com una mena d'experiment, una cosa que es volia fer amb el grup de teatre. Jo ja tenia intenció de començar d'anar a estudiar audiovisuals, però encara no havia fet res. Llavors tenia com un guió escrit, i llavors els hi vaig fer arribar a la companyia de teatre, els hi vaig fer la proposta de tirar endavant un projecte més... O sigui, que trenqués molt amb el que feia fins aquell moment la companyia de teatre, no? Que era teatre, evidentment.
Canvia de mitjà.
Sí, sí, sí. I llavors, doncs ells es van llegir el guió, cada cop es van anar entusiasmant més amb el projecte i finalment, doncs bé, vam reunir també a un equip tècnic, amb el Gregori Oliver i l'Òscar Sánchez, que se'n van encarregar més de la realització, i jo ja me n'havia encarregat del guió, llavors ja em vaig centrar més en direcció d'actors. Però clar, per exemple, en aquest cas, s'ha de tindre en compte que jo en aquell moment, i ara ja fa 4 anys que es va gravar, no havia encara estudiat. Llavors jo vaig necessitar el suport de tant del Gregori Oliver com de l'Òscar Sánchez per una mica també tenir més ben controlat l'apartat tècnic, no? L'apartat de realització, perquè jo era doncs, bé, un llenguatge que encara no dominava en aquell moment, i llavors ells també van ser claus en aquest apartat. I llavors també el Joan Martínez, que és el protagonista de la sèrie, que ell sí és professional, tant com el Gregori i l'Òscar, que sí que havien estudiat, són els que podríem dir els més professionals de l'apartat tècnic de la sèrie. I llavors el Joan Martínez també em va guiar en la part més de dirigir actors, perquè bé, jo havia també estudiat amb ell teatre, amb el Joan Martínez, i llavors ell també em va poder ajudar a una mica comunicar-me amb els actors amb cada cop millor, perquè també les meves indicacions les respectessin al màxim i sortís el millor possible, tot i que no pots evitar quan treballes amb actors amateurs que... Quan, clar, el mitjà audiovisual és molt diferent al teatre, llavors el fet de estar molt acostumats a fer comèdia, a interpretar d'una manera bastant histriònica, molt, molt gestual, va costar una mica al començament, doncs això, anar marcant-los i que els gestos es feien molts més grans a través de la càmera, llavors que havien de rebaixar una mica...
Contindres. Contindre's una mica.
Molt, sí, sí. Molt més, no?, del que es pensaven ells quan van començar a gravar. Llavors també hi havia coses que al començament feien gràcia, que eren mirades a càmera, inevitables, quan era la primera vegada que ells es posaven davant d'una càmera. I a fer una cosa així, doncs, també els hi va costar molt al començament. Jo crec que a mesura que passaven, perquè això ho vam anar gravant en caps de setmana, a mesura que anaven avançant els dies de gravació, llavors sí que... Crec que molts d'ells ja van començar a agafar una mica aquest ritme i aquesta dinàmica de treball, i crec que se'n van sortir prou bé. No ho sé, llavors també a veure què diu la gent quan vegi el resultat, però...
Sí, i el Rafael, perquè també crec que surts d'actor.
Sí, sí, sí.
Sí, feia algun escarceo, per dir-ho d'alguna manera. Tinc un personatge que és un cambrer, bueno, té que veure amb, algo amb la trama, també. Sí. I, bueno, va ser... Surto amb algunes escenes, està bé. Però, bueno, no sé, no, gairebé ni me'n recordo ja les escenes, perquè fa
sí, no, temps. És això.
Però bé, bé.
I ens podeu comentar una mica la sinopsi? Perquè, clar, hi ha els pòsters, que hi ha prefalset, hi ha la frase, una comèdia violenta.
Sí, això ho vull puntualitzar perquè realment no és violent. Clar, a veure, clar, es toquen temes una mica controvertits, no? Es toquen coses, però des de l'absurd, des de la estracanada, però sense cap mirament, però tampoc no és que se'ls vulgui donar una profunditat a aquests temes, no? Perquè, per exemple, hi ha, clar, es toca tràfic de drogues, tràfic d'òrgans, vull dir, hi ha una sèrie de temes. També hi ha un assassinat, o sigui, el punt de partida és un assassinat, llavors sí que té com una violència implícita, no? Però el tractament de la sèrie i el to són molt de esbojarrats, no té massa... No es pot, clar, violenta potser és massa seriós, és massa contundent, i realment la sèrie com que tira una mica també, si hi ha alguna escena... fins i tot d'enfrontaments físics entre els personatges, sí que a vegades també és molt slapstick, no té una... No és impossible que fareixi ningú, perquè és, vull dir, és molt... És portat a l'extrem, no? És sobretot una comèdia absurda, en tot cas. Però bé, com que hi havia una sèrie d'elements que també anaven una mica en aquesta direcció, perquè, bé, sense desvetllar massa cosa, però hi ha algun tema també una mica... Però més que violenta, diria que esbojarrada, en tot cas, i passada de voltes, no sé, però no tan violenta, potser.
Quins són els referents en què et vas basar?
En aquell moment, quan jo ho vaig escriure, que jo recordi ara, tenia molt, o sigui, molt a mà sèries com The Young Ones, sèries sitcoms britàniques, però...
Els joves?
Sí, els joves. Sí, però molt surrealistes, molt absurdes, molt... Això, portades a l'extrem una mica, que és el to que té aquesta sèrie, no? Que no és versemblant ni res, vull dir, és tot molt...
No és versemblant, però els referents a falset són omnipresents.
Sí, clar, això són reconeixibles, la gent, clar, evidentment, clar, connectarà amb aquesta... pel fet de veure, doncs, els exteriors com ara Sant Gregori, hi ha una persecució a Sant Gregori, també, i hi ha llocs emblemàtics del poble, però no és que es faci massa referència a... El que sigui, hi ha una part important, un element important, és que els personatges principals, per dir-ho d'una manera, van vestits d'encamisada al llarg de pràcticament tota la sèrie. Llavors també, potser també és un element que també connecta amb una, evidentment, amb falset, però llavors a nivell de línies de diàleg o de referències ja més, o sigui, que diguin els personatges o que refereixin a llocs, no hi ha pràcticament cap referència. En tot cas, la gent ja ho reconeixerà quan ho vegi, però no... Vull dir que ho pot... és, en aquest sentit, és una comèdia de situació, però que podria... no sé, passant qualsevol... L'acció podria transcorrer en un altre lloc perfectament. Vull dir, això trobo que no té molta importància, realment. Per la gent que ho veurà i que és d'aquí, i que veurà els actors que són d'aquí i les localitzacions que són d'aquí, els hi farà molta més gràcia, evidentment. Però la trama i això va per un altre lloc, no és... vull dir que no és tan important que passi aquí falset, en aquest sentit.
Els tertulians, si tenen alguna qüestió, poden disparar...
Home, qüestió així com no. Mos ha agradat l'explicació perquè estàvem així una mica pendents de que sortiria o no sortiria, i ara entenc allò de que si vas vestit de l'encamisada...
Ah, sí, clar. De fet, la Carme ja surt al cartell vestit sí. I l'Antonio no se'l veu... Clar, l'Antonio
no
només se'l veu demacrat, no es veu, només es veu... És un primer pla, però sí, ell també van tots la majoria de
personatges. I va passar passant Antoni, això?
No. Representa que és una obra de teatre, que és un grup de teatre amateur, d'aquí el títol amateur, i llavors ells han d'estrenar una obra de teatre, i bé, no es concreta quina és, no és important, perquè, vull dir, no, pràcticament no es veu res d'aquesta obra, és més tot el que passa arrel de l'assassinat d'un dels actors, que està ficat en un tema una mica escabrós. Llavors és... I clar, llavors són els actors van vestits d'encamisada, no se sap, no es concreta quina obra és, vull dir, no s'especifica, perquè ja no és important, I res, i també per jugar, doncs bé, sí, incloure aquest element més propi d'aquí, perquè també sabem que això, vulguis o no, faria connectar també a gent d'aquí del, del poble, no? Més fàcilment. I no, més que res per això, però no té una importància molt... És una qüestió més estètica, que funciona fins i tot per certes situacions, veure els vestits d'encamisada, no portant a cap el que porten a cap els personatges al llarg de la sèrie.
Així també hi haurà algo de suspense.
Sí, és, sí, jo batejaria com un gènere nou, és una mica un thriller absurd, perquè no... no... És a dir, té, té les bases del thriller, però llavors també és molt... o sigui, els girs de guió estan tan forçats que no resulten creïbles. Són... Perquè també hi ha una part de... Hi ha gent, algú ho ha pogut veure, algun capítol de la sèrie, i n'hi ha que diuen que fins i tot algunes escenes recorden una mica, quasi com una paròdia de Nissaga de Poder, no? Una mica... alguna escena,
ojo,
no
que
totes,
estem tocant,
no?
Referents, eh?
Sí, no, no, i m'agrada que ho veiessin això, perquè realment, clar, després de en el seu moment jo també era un fan terrible de Nissaga de Poder, m'agradava molt, però clar, després dels anys ara que l'estan reposant també la veus i realment ja en si ja té bastantes situacions i absurdes i bastant increïbles, no? Llavors és com a no sé, hi ha una persona que ho va veure, una persona que no, no havia estat en el rodatge ni res i va veure la sèrie i em va agradar aquest comentari que va fer, no? Però per unes escenes concretes, no per tota la sèrie, però sí que hi ha algunes escenes que fins i tot una d'elles, la de Sant Gregori, li recordava a Nissaga de Poder, però des de la comèdia, no?
Uh-huh. Bueno, doncs així ens sorprendrà avui si podem anar o demà.
Sí, dos vegades demà, vull dir que hi ha moltes opcions d'anar-la a veure.
A veure.
Són quatre capítols, quina durada tenen?
Sí, una hora, tota la sèrie sencera és una hora, perquè vindrien a ser, pues, pot ser algun capítol durar una miqueta menys, però clar, durada de sitcom, 20 minuts per capítol. Ja et dic, pot ser algun capítol una miqueta menys, sobretot l'últim, però en general estan, es mouen per aquesta durada. No?
Fa 4 anys potser no era tan conegut ni tenia... havia agafat en auge, però ara el tema de les autoproduccions, emissions per internet, està agafant molta revolada.
Sí, 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 sí,
recordar
sí.
La setmana passada el suplement Cultures de l'Avantguàrdia, a l'última pàgina parlàvem precisament d'això. No de sèries, sinó de pel·lícules, però que hi ha tot un auge i sembla que hi hagi també...
El crowdfunding, bueno, això és el...
Això és la part de finançament,
el
però la part de,
tot això.
La part de que es pugui veure, que sí. Pugui arribar al públic, és aquesta, és aquest el sí. Camí.
Podria ser perfectament. De fet, primer no hi estava gaire ficat, llavors ara hi he dedicat una miqueta més de temps, he anat veient sèries que hi ha per internet i realment hi ha de molt bones, no? També ja ara em sembla que va sortir fa poc per les notícies el Roger Coma, que estava, estava acabant d'enllestir una sèrie, no? I va donar una cosa molt interessant, no? També que la llibertat que et dona el fet de... clar, els Estats Units tenen els canals de cable, allà també hi ha molta
és
més
molt
gent...
Diferent.
Clar, allà, aquí no hi ha aquesta possibilitat, aquí les, són canals, per molt que siguin privats, són generalistes, no, no vull dir, sempre van destinats, intenten abarcar molt target, intenten que tothom pugui veure les seves sèries, no? Llavors, el que és interessant és que això d'internet permet que hi hagi realitzadors més joves que vulguin fer productes més destinats a un altre tipus de públic, o a un target molt concret d'una edat, no? Que no sigui tant, i que fins i tot puguin tocar temes amb més llibertat, no? Que potser la televisió més, no sé, convencional no acaba d'arriscar amb la ficció, vaja, no acaba de...
S'estan fent programes també per internet.
Sí.
Vaig veure una a l'Hotel Om, estava prenent una copa per TV3, no me'n recordo massa bé com es diu.
Etiquetats.
Etiquetats, sí, que es passa pel periodico.com o alguna cosa així.
Sí, sí. Sí.
Jo més que res parlava també a nivell de producció, el que sí. Permet internet és no tinguer que jugar-t'ho tot a que tothom vin pel tema econòmic, sinó que amb pressupost, podries dir el pressupost?
Mitjà, d'amater? Sí. El pressupost d'amater. És difícil de dir perquè, clar, fa 4 anys... També ens van... aquí, també... Perdó, perquè abans no ho he dit, també agraïa. L'Ajuntament també va ajudar molt, perquè vam estar gravant a la biblioteca de Falset. En general, clar, tot el que costa diners no ens va costar diners, perquè va col·laborar molta gent. Llavors, clar, fa de mal dir. Sí, evidentment, el bàsic, no? També que fas per una obra de teatre, el tema de la promoció, Ara, per exemple, la cançó del Rafel es va tornar a gravar en un estudi ja una mica més professional. Llavors, són aquestes coses que potser però no hi ha una cosa més formal de pressupost. És més com també ens van ajudar
ara que
molt i...
Ara que has fet aquest incís amb la cançó, també es podria agrair... Perquè, clar, en el principi vam parlar amb el fet de que com ho fèiem per gravar aquesta cançó, no? Si anàvem a una cosa més casera o anàvem a un estudi i quins músics agafar. I, evidentment, els músics professionals o mercenaris, digue-li com vulguis.
Músics de sessió.
De sessió, per dir-ho d'alguna manera, això són, diguéssim, sí, és un eufemisme. Valen diners. Sí. Llavors vam pensar en un grup que ja que estigués de moda, que estigués fet, que estigués ja conjuntat, etc, etc, i aquests són els Menú Rock. I clar, ells els hi van passar la cançó com tal i se la van preparar bastant bé. I llavors doncs van tenir un dia d'ensaig i bueno, també és un valor inestimable, no, allò que doncs que és d'agrair també, no, que s'ho hagin pres tan en sèrio. Llavors clar, i quan veus que et surt tan bé i que el pressupost ha estat doncs, molt assequible, doncs, bueno, la cosa doncs, s'ha de donar gràcies. Normalment, amb qüestions així, sempre la gent col·labora. Jo vaig col·laborar amb un curt fa 10-11 anys, que al final no es va estrenar i van actuar més de 100 persones i no van cobrar, no? Però, bueno, clar, si un curtmetratge ja ho sap, s'ompli de professionals, llavors, bueno...
Puja el pressupost.
Puja el pressupost.
Sí, llavors ja fas una pel·lícula. Ja.
A part
si no et molestes en fer un curt.
A part dels passis que d'avui i demà,
sí,
es podrà veure a la xarxa?
Sí, sí, sí. Tan aviat com puguem ja intentarem que estigui disponible a internet per gent que... Perquè evidentment no et pots... Potser hi ha gent que la vol veure i clar, a vegades també no els hi coincideix el dia. A més que hi ha gent que fins i tot... Segons com també potser doncs, vol tornar a veure-la, agafar coses que potser no ha agafat en una sola sessió, perquè clar, Disney té bastant ritme, la sèrie llavors és bastant... passen moltes coses en molt poc temps i té els seus cops d'efecte, llavors té coses que igual sí que et farien gràcia potser tornar-les a veure, no ho sé, però en tot cas sí que ho penjarem a internet perquè la gent, clar, tant els que no han pogut vindre com els que han pogut vindre el bon tornar a veure estigui allà disponible. Però bé, ja et dic, és... també ara l'han volgut passar perquè crec que hi havia un deute amb la gent del poble, perquè ja es va passar el primer capítol i van haver una sèrie de problemes tècnics, alguns no els podíem controlar nosaltres, altres sí, però la gent es va quedar allà una mica, van poder veure el primer capítol, però... tot i que va ser una projecció una mica accidentada, els hi va agradar molt el primer capítol, llavors t'ho van dir, no? Llavors va haver unes setmanes que sí que la gent et preguntava, volia veure els següents capítols, no? Llavors, clar, també jo pensava que era important dedicar-los i doncs pràcticament aquesta projecció a ells, no? A les persones que van durant un temps, estaven molt entusiasmades, els hi havia agradat i volien acabar de veure tots els capítols i no va... per diferents motius no va poder ser així i ara ho hem pogut aconseguir bé, també per ells en realitat. Vull dir.
Hi haurà descompte pels que avui vagin vestits
sí,
de català?
Un euro català, només, no? però és l'euro aquest és quasi com una mica de... amb una mica de perquè el que volem és que la gent s'animi, que vingui avui vestida de camisada, més que res per això, perquè realment és un euro menys, tampoc... no és cap, però bueno, com, si s'animen també és una mica una manera de fer participar a la gent, perquè a vegades això és que es fan algunes projeccions, no? Quan hi ha algun element molt, molt distintiu d'aquella projecció tal, i també per fer participar el públic, doncs també se'ls hi proposa, no? Llavors ja la gent decidirà si vol vindre o no vestit d'encamisada, però bueno, a veure si té èxit això.
L'última pregunta que tinc, hi haurà continuïtat?
Clar, és una mica tornant al que et deia abans. Jo això és una cosa que vaig escriure clar, fa 4 anys, que és perquè es va gravar pràcticament quan vaig acabar d'escriure el guió i es va començar a tirar endavant tot per gravar. I clar, jo no tenia cap pràcticament experiència, encara no havia començat a estudiar guió. Llavors també tenia uns 17-18 anys. No, vull dir, era tot molt diferent en aquell moment. Ara, després de 4 anys, ara sí que, per exemple, en tema d'edició ja controlo més i llavors veus una mica les coses que funcionen o que no, i jo crec que ara mateix no tiraria per aquí jo, almenys. Escriuria una altra cosa, segurament, però donar-li continuïtat a això no, perquè ja forma part d'un moment que es va fer i tal. Fins i tot crec que, ja et dic, ara es fa aquesta projecció per aquesta gent que es va quedar amb ganes d'acabar de veure la sèrie. Però és una cosa que ja ha quedat en un moment donat, en el que jo tampoc tenia experiència, no estava començant a fer coses. Llavors també el to era tan esbojarrat que fins i tot, doncs, a vegades se'n va una mica, crec jo. Però bueno, per divertir la gent està bé, perquè la gent es divertirà, però sí que trobo, clar, tu ho veus d'una altra manera, no? Quan després d'un temps ho veus d'una altra manera totalment diferent, llavors ara també tiraria per un altre lloc, vull dir que...
Però tiraràs per un altre lloc?
Sí, tiraré per un altre lloc, però no serà una continuïtat d'això, és a dir... Ara, el format sèrie és un format que m'interessa molt, perquè ara ja en un to més seriós et permet desenvolupar molt bé personatges, et permet crear bones trames, et permet, doncs, no sé, jugar molt més amb l'espectador, no? Mantenir el seu interès, i per això, però... Bé, no hi haurà segona temporada de Mater.
Però hi haurà alguna altra cosa.
Sí, hi haurà altres projectes, espero que sí. Es van intentar...
Bueno, esperem, aquí estarem esperant. Nosaltres recordem que tenim dos telèfons que des de casa també podeu aprofitar i preguntar-los el que vulgueu respecte a la sèrie al Gué i al Rafael, que avui els tenim a l'hora del vermut. Els nostres telèfons són el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135. Recordo que la setmana passada vam tindre a la gent de la Sul, que ens presentava els 6 grans del Sul, i ens van deixar un parell d'entrades per aquesta nit a partir de les 9 al Teatre Bartrina. Recordo la Sul Machine amb el quartet de corda de la Camerata 21 aquesta nit al Bartrina, i aquí a l'hora del vermut tenim un parell d'entrades, aquells que ens truquin i ens diguin per què les volen, perquè volen aquesta nit a la capital del Baix Camp, doncs tindran l'entrada gratuïta. Fem un punt i a part en aquesta tertúlia, deixem de banda qüestions creatives. Tot i això, recordo que estem oberts a que ens truqueu i li pugueu preguntar al Rafael allò que vulgueu respecte a Amateur o qualsevol qüestió relativa al teatre Amateur. I els tertulians, poso damunt de la taula, primera cosa pel Jordi, no sé si te n'has adonat, que a la 4:20 ens han fet la gràcia de tapar els forats que hi havia aquesta setmana, ahir ho passat ahir. Solució d'emergència, suposo.
No hi he anat cap a la zona de Mora per veure si havien tapat els forats, però me n'alegro que de moment els hagin tapat, perquè realment hi havia uns solcs allà que...
Però deu fer poc, no?
Ahir ho passat ahir, no ho recordo.
Però no fa gaire que vaig passar encara.
Demà els veuré, que demà vaig cap a la Terra Alta.
I tant que els veuràs, perquè destaquen molt respecte al fermentic.
Òbviament, sí.
Sembla que tenim la primera trucada del dia. Bon dia, en què parlem?
Bon dia, tingui amb tots.
Digui'm, l'espa.
El primer que vull fer és felicitar l'artista que tenim i dir-li que doncs, aquesta tarda aniré a veure tot el que ha fet, i m'agradaria doncs, poder felicitar força i que tingui molt èxit a la seva vida. I això doncs, mos honra a Falset de que surti gent amb cultura i endavant, perquè sigui música, sigui cine, sigui teatre, tot és cultura i és el que necessitem, que no mos quedem endarrere, que vegin que encara els catalans anem endavant i no mos aparem. Ara, això que dieu dels clots de la carretera, jo aquesta setmana he anat a Mora, i el cotxe bota. I doncs, com que la carretera és nacional, doncs, si no en tenen a Madrid, mos hem de quedar amb els clots. A veure si tenim tot sort, bon dia a tothom, i me faig pesat, perquè, doncs, el que necessita la societat és coneixement i no malgastar. Ahir va haver una mica de riota a la conferència que hi va haver, però va haver persones que la van entendre. A veure si entre tots mos posem a ratlla i entre tots aixequem el país. Bona tarda.
Gràcies, Gaspar, per la seva aportació. Jo, a part de la carretera, tenim de la carretera nacional 420, tenim altres arguments informatius. Per exemple, n'hi ha un que no és estrictament de la nostra comarca, però jo entenc que pel seu pes i importància de cara al futur trobo que l'hem de posar damunt de la taula i preguntar-nos si aquest resorts que han d'haver al Barcelona World entre Vilaseca i Salou doncs tindran o no alguna repercussió a la nostra comarca. Com van els nostres tertulians a Oleguer? Rafa, també us convido que, si voleu, poseu cullerada.
A veure, jo he llegit avui de que els empresaris de Tarragona estaven molt interessats, i els de Reus també, sembla ser. No sé com a quina afectació ens pot tindre. El que sí que és cert és que si es fa un gran resort allà, viatges cap a l'interior en faran. Llavors, suposo que ens pot anar bé. Si les coses se fan ben fetes, no com la possible Eurovegas que volen posar o alguna cosa així, que allà sembla que les lleis que hi ha ara se les saltaran a la torera, més d'una. No sé, esperem que tot vagi bé.
Rosa, Enric?
Home, jo no sóc partidària d'aquests grans muntatges, eh? O sigui, suposo que si funciona, pues, naturalment doncs la gent anirà a la platja i a més pujaran cap aquí dalt. Però ja ho veurem, eh? En l'època en què estem i tot el que està caient, tinc els meus dubtes que això pugui arribar a bon port. Mm-hmm. Potser sóc pessimista.
A veure, jo diria que hi ha dues coses diferents. Una és, a veure, aquest complexe teòricament s'ha marcat l'objectiu d'atreure 12 milions de persones i per temporada. Això és el mateix que va a Barcelona. Per tant, si sumem, a més, el que ja atreu el propi parc d'atraccions, per entendre'ns d'alguna manera, home, la veritat és que és un punt d'atracció de molta gent, que si som capaços de fer vindre una mínima part, jo crec que la comarca en recollirà beneficis. El que passa que molt abans de que això funcioni i molt abans de que es compleixin segurament aquests 12 milions, sí que és cert que l'1 de setembre es posa la primera pedra. Llavors aquí aprofito una mica per comentar una iniciativa de la comarca, que és que des de varis sectors de petits industrials, estem parlant de fusters, pintors, àmbit de jardineria, àmbit de metalisteria, etc, sobretot sectors annexes, sí que és cert que estem tenint tota una sèrie de reunions amb el grup que executa, que promou aquest complexe, i especialment doncs, amb els seus directius, a fi i efecte de poder canalitzar aquells que els interessi possibilitats de feina durant el procés de promoció i construcció. És una oportunitat, interessarà, no interessarà, però bueno, imagino que després, si parlem de l'informe aquest de conjuntura, ja veurem que a nivell de comarca ens està caient, igual que tot el país, ens està caient el consum intern, tant de serveis i d'allò, i per tant això té un efecte, bueno, no es descobreix res que no sapiguem i que no veiem, que és que cada cop hi ha menys activitat i per tant d'alguna manera s'haurà d'intentar aprofitar les oportunitats que tinguem al voltant per anar a buscar feina si ens interessa i evidentment hi ha les garanties doncs, evidentment de cobrament, etc. Per tant, jo destacaria que hi ha les dues possibilitats. El projecte, home, el projecte és molt gros.
Molt.
Molt gros. Estem parlant que el que es tirarà endavant és només una dotzena part del que es vol tirar endavant. Mm-hmm. Més o menys, eh? Mm. Jo diria que per la ubicació on està, que ja hi ha tot el tema del parc d'atraccions, etc, difícilment es pot anar a buscar altres usos que no siguin aquests lúdics i tal. Què no voldria, o què no voldríem d'aquest complex? Home, que amb la cursa estranya que tenim amb la capital de l'estado, per dir-ho d'alguna manera, això es convertís en un Eurovegas 2. Per tant, que tingués una configuració de qualitat i que tingués una configuració de quelcom pues, que en certa manera doni valor afegit al territori, no pas que això acabi convertint-se doncs, allò. Ara, jo crec que tot s'ha de trobar amb la combinació i aquest és el procés de debat que hi ha en el Camp de Tarragona. És a dir, com es combina com es combina cultura, com es combina història, patrimoni, el vi, l'oli, l'aspecte lúdic de Salou, l'aspecte el que sigui. I al final fer un puzzle que entre tots, pues, tots ens sortiguem beneficiats. És un debat bastant... Fa molts anys que dura.
Sí, sí.
Perquè no, fa molts anys que diem que hem d'anar a buscar els turistes que venen a Salou i Cambrils, però potser encara en recollim molta petita part aquí al Priorat.
Jo el que passa és que des del que es va dir en un inici, ja fa uns mesos, quan es va anunciar a Mumi Platillo que hi hauria, que diguéssim que l'Eurovega s'anava de Madrid, però que a Catalunya hi havia una altra oferta possible, és que primer es va dir que els resorts serien temàtics, ara ja s'ha dit que no, que semblaran fins i tot agafo de la notícia del debat.
Primer anava a Barcelona, no?
A l'Eurovegas
anava.
L'Eurovegas era.
I ara això també em sembla, que primer van insinuar-ho.
No, perquè després ja canviaven. Llavors ja canviaven perquè hi va haver molta oposició pel Baix Llobregat.
Els pagesos van fixar molt.
I també, a part del que us deia de que ja no seran temàtics sinó que semblaran oficines, també la qüestió dels ingressos procedents del joc, en un primer moment es va dir que serien el 10% i ara ha pujat al 30%. Que sí, que estem lluny del que significa, per exemple, a Las Vegas, que és l'exemple, entenc jo, en què tothom fem servir per comparar, que suposa el 50% dels ingressos. I també hi ha una altra referència en aquesta notícia, que és la de Macau, i aquí és important la referència perquè un dels inversors precisament és d'aquest lloc. Allí és el 90%. Estem lluny. Es diu que el Barcelona World serà un 30%. Tot i així, pensant en el referent de Las Vegas, no sé, jo crec que s'ha valorat prou la cara, o sigui, la cara B, el que no és tan bonic de la idea de Las Vegas.
És que jo penso que s'ha produït un fet que ha agafat de sorpresa, per almenys jo, la veritat és que no, amb les primeres, a part que no hi ha hagut gaire informació i per tant el que hem conegut ara fa dos dies t'agafa una mica de sorpresa, no? A veure, quan et parlen dels tres grans operadors que hi ha darrere, veiem que darrere hi ha una operadora turística bàsicament de capital espanyol, tenim una gent que ja tenen molta experiència a Catalunya, com són tots els de la Roca del Vallès, els promotors de la Roca, del complexe comercial de la Roca, i per altra banda ens diuen, escolta, els grups financers que estan recolzant aquesta iniciativa bàsicament són fons asiàtics. Clar, quan et diuen això, jo ràpidament, clar, fons asiàtics, no sé per què veus que es connecten els dos projectes, a l'Eurovegas i
d'aquí. No és que es connecten, és que hi ha una batalla econòmica. Mm-hmm. Entenc jo,
No, quan no dic que es connecten no vull dir que sigui el mateix grup, però que acabes veient... Pues que segurament l'estil, els objectius poden acostar-se molt entre els dos grans projectes, no? Ara, home, jo voldria pensar que els objectius bàsics és lúdic, evidentment, però també bàsicament turístic, perquè si no, no tindria gaire sentit tot el que hi ha darrere, a part de comercial, que aquí sí que em preocupa més perquè, a part del 30% de joc, aquí hi ha un 40% de comercial i, per tant, aquí veig que també es vol crear un pol d'atractivitat dintre del Camp de Tarragona. Per tant, això em preocupa una mica, perquè hi ha prou malmès estar el comerç a nivell general com perquè creem grans coses que sí, d'aquelles de passar-s'ho bé comprant. Ja ens entenem.
M'ho li fent sis com a petit comerciant, tots aquests grans projectes que es generen al voltant doncs, de capitals petites com Tarragona i tal. Per exemple, doncs, no té res que veure, però els Carrefours, els grans magatzems han destruït el petit comerç. Això a mi m'agradaria pensar, sigui lúdic o no lúdic, si generaria altres petits negocis al voltant, perquè sí, clar, si hi ha una afluència gran de gent, doncs evidentment poden anar a la restauració, poden anar adquirir qualsevol tipus de productes. Home, si fos així jo crec que estaria bastant positiu. Ara, ja t'ho dic, desconec el, o sigui, la conseqüència que portarà això, no? Si fos home, així estaria...
12 milions de persones.
12 milions de persones que...
Com a objectiu que es fixen, clar, no? I és molta gent,
en un principi ho veig bé, si és lúdic, el que sigui, ja no és un gran supermercat que fa mal a tots els, a tots els petits. Si això pot generar més llocs, més petits comerços i més llocs de treball indirectament fora d'aquest...
Home, centre. La previsió és de 40.000 llocs.
Però dic a part del...
Sí, sí. El que passa que jo crec que... Vaja, les previsions sempre són les mateixes, no? És a dir, un gran operador d'aquests comença a funcionar i jo penso que si esperem que sense fer res vinguin sols cap aquí dalt, ens equivocarem. Ens equivocarem una vegada més. Jo crec que el que hauria de fer la comarca en general és pensar que això estarà funcionant en 3 anys i en 2 anys hauríem de tindre més que executada una estratègia de dir, escolta, que la gent sàpiga quan va a aquest lloc que a la vegada pot a 40 quilòmetres, que és una ridícula.
45 minuts.
45 minuts, sí. Pues que pot també disfrutar d'algú que ho té al costat i que...
Bueno, esperem que també des de casa ens doneu la vostra opinió respecte que pot suposar aquest Barcelona World. Recorda, els nostres telèfons són el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135. Volem saber, doncs, la vostra opinió respecte a aquest megaprojecte que es vol fer entre Salou i Vilaseca, molt a prop dels terrenys de PortAventura.
Al costat, tocant.
I ho recordem com a incentiu que encara tenim un parell d'entrades per veure la Sun Machine aquesta nit al Teatre Bartina amb el quartet de corda de Camerata 21. Queden poques entrades, això també us hem de dir. Més qüestions que tenim damunt de la taula. L'Enric n'ha fet menció a aquest informe de conjuntura ja fa un parell de setmanes, però a mi m'agradaria una mica si podeu comentar què us sembla. La veritat és que les previsions... l'informe ha canviat en el seu format i ara ja ho acompanyen fins i tot en la portada d'unes icones per tal de marcar com evolucionen l'ocupació, l'atur, els preus, empreses i crèdit i el comerç exterior. La veritat és que de moment guanyen l'empitjora que no el millora o es queda igual. Com ho veieu?
Que les icones totes fan mala cara.
Dona, dos no, la de preus i comerç exterior no.
No, aquest és, sembla que han millorat els preus. No sé si han millorat massa els preus, però bueno. A veure, en principi tu vas mirant i dius, sí, hi ha un munt de números, hi ha un munt de coses, i el que hem de veure al fons de la realitat és quanta gent té treball, els preus han pujat, i realment és així, els preus han anat pujant, la gent cada vegada té menys treball... I què passa amb això? Ho podrem arribar a arreglar? Serà delicat.
Jo diria, a veure, més enllà d'informes, jo crec que el que diu és el que estem veient a peu de carrer, que és hi ha poca activitat. No? I hi ha poca activitat, aquí la xifra fins i tot amb un 21%, etcètera, etcètera, de caiguda d'activitat, que jo diria acumuladament ja és quasi un 40%, i això coincideix en aquests últims períodes, però el preocupant no és això. Si hi hagués una caiguda d'activitat, i com diu la Rosa, tot està en mala cara, però tu veiessis la perspectiva de sortida del túnel, potser ens plantejaríem com aguantar i ja està. No? El pitjor de tot és que aquest informe està arribant en un moment que, a més, ens estan dient que per complir els objectius de dèficit caldrà que la gent encara s'apreti més el cinturó a través de reformes estructurals. I, per tant, si les famílies tenen menys renta, menys diners per poder consumir serveis i comerç, etc., i productes, vol dir que això no n'en sortirem ràpidament. Si, a més, li afegim que Europa ens ha ficat com a objectiu que s'han de reformar pensions, que s'ha de reformar un altre cop una reforma laboral, i a sobre posa com a condició indispensable que els ajuntaments canvin tota la seva configuració actual, sobretot els de menys de 5.000 habitants, doncs la veritat és que t'espantes una mica, perquè dius, em sembla que ens haurem de preparar per aguantar una temporada ben llarga amb tot això, no? Però jo el resum diria que és, no hi ha activitat. El propi informe diu, no tan sols no hi ha activitat, sinó que a més cau en la mateixa proporció la facilitat del crèdit. Per tant, aquell que vulgui fer alguna cosa, per molt que tingui clar que vol fer alguna cosa, també trobarà moltes dificultats per tirar-ho endavant, perquè no hi ha finançament possible.
Mm-hmm. Sembla que des d'Alemanya, en aquest cas, vulguin ajudar en aquest sentit. S'aposta per finançar les pimes del sud?
A veure, aprofito per dir una cosa. El que estem detectant és que, com la banca espanyola en general ha tancat totalment l'aixeta, el que són a microempresaris, autònoms, empreses, perquè els grans operadors ja són propietat de la banca, majoritàriament. El que sí estem detectant és que els bancs alemans comencen a aterrar el mercat espanyol amb propostes agressives una mica per poder captar aquest mercat de petits empresaris que estan molt ofegats en aquest moment. Vale? Jo crec que no és una proposta que no porti doble intenció. És una batalla també del mercat bancari, això.
Senyora Gairal, el panorama pinta malament.
A veure,
pinten bastos.
Jo crec que tenim tants savis que entenen en economia, perquè si tu t'escoltes la ràdio i et mires la tele i quedes enlluernat, tots tenen unes solucions, tots ho saben tot, tots saben què farien, què no farien, què no els hi agrada, què millorarien, què, bueno, etcètera, etcètera. Que no entenc, no entenc a què esperem per totes aquestes coses que diuen que es podrien fer que no s'hi posi fil a l'agulla. Jo no hi entenc gaire amb economia, però feina tinc a casa, que no m'arriben els quartos. Però tan savis i que no tinguin allò que s'ha de tenir, no? Doncs per anar o veure la Generalitat o anar allà on sigui, a dir, escolti, no perdin més el temps, això ho han d'agafar per aquí, ho han d'agafar per allí, haurien de fer això o haurien de fer allò. Llavors, clar, tu poses la ràdio, sents aquests senyors i dius, sí, els entens perfectament, tenen pedagogia, t'ho expliquen. Bueno, que dius, vale, i ara què? Estem allà on estàvem. Això ningú ho ha escoltat dels que poden bellugar els fils. Aleshores, jo crec que això és com un problema bastant seriós. Perquè o no els hi fan cas o no se'ls escolten, que deu ser una de les vessants, o si és que no se'ls escolten, doncs que facin els possibles perquè els escoltin. No sé, això és una visió que tinc jo que, i cada vegada et vas desinflant. I dius, au, ja torna a sortir el mateix de turno, que surt aquí, surt allà, a tot arreu, a tots els mitjans de comunicació, explica el mateix discurset, fa la mateixa discussió, dius, bueno, i de què serveix això?
Sí, de totes maneres, ahir precisament es va fer una conferència per part de Falset Acció, que jo crec que va anar molt bé, un economista, un professor universitari del col·lectiu Wilson, i va ser molt contundent quan va dir, un estat és tot menys la governança sobre els àmbits econòmics, perquè el que queda clar és que l'economia ja està governada allò. Per tant, si pensem en un futur estat, parlarem de justícia, parlarem de la gestió dels nostres recursos i tal, però el mercat ja no el regularem com a estat, perquè ja està interconnectat. Què vol dir això? Vol dir que per molt que anem a la Generalitat, molt segurament fins i tot a l'estat espanyol, a dir-li, miri, agafi els calés i faci això, això i això, segurament no els té. Segurament no els té, ho dic així. Però és que en segon
moment... Els sous de tots els que manen sí que els té.
Sí, home.
Doncs se pot aixecar un dia al dematí, posar damunt de la taula i dir, tots cobrareu un 40 menys. I veuràs quins milioners s'arreplegaran. Oh, és que, escolta, hi ha coses que són fàcils, Enric, hi ha coses que són fàcils.
A veure, la deute, de tota la deute que hi ha en tot l'estat espanyol, dues terceres parts és de les administracions públiques. Només una tercera part és de famílies i empreses. I aquesta deute s'ha generat d'alguna manera. I aquí agafo les paraules una mica d'en Gaspar. Quan diu s'ha de gastar bé, quin és el problema? Que portem masses anys gastant malament.
Gastant malament.
Si un pont valia 100 i acaba costant 1.000, el que és evident és que ens costarà de pagar aquests 900. I si compràvem una casa que tenia el seu valor real, havia de ser 100, la compraven per 300, doncs la hipoteca es fa molt llarga, evidentment. És d'aquí que es parteix el problema de no tindre recursos ara per poder fer les coses.
D'acord,
això estic d'acord. I a veure, i no oblidem que es van ressentint tots els sectors, que aprofitant que estan ells aquí, el primer sector que va patir aquesta crisi en plan bèstia, sense cap tipus d'ajuda, va ser precisament a l'àmbit de la cultura. Que va ser un sector...
Però és que en cap àmbit veus bellugar alguna cosa que dius, calla, ara belluguen això. O és que jo no ho veig, vull dir que també pot ser, que clar, jo estic fora de tot, però no veus allò de dir alguna que entusiasmi una miqueta la gent, no? Que digui, calla, no? Ajudar els emprenedors, diuen, no veus ningú que papers i més papers i més papers, no veus, no sé, jo ho veig així, eh?
I al damunt, llavors trobem un senyor que diu que el sou bàsic és massa alt, que l'hauríem de rebaixar encara per fomentar el treball. I dius, però aquest home quan cobra l'any? Si el sou base, que són 645 euros, és massa alt. Si amb 645 euros una família ja no hi passa.
Doncs fem una llei que tots els que manen cobrin 645 euros.
Sí, però com que la llei l'haurien de fer...
A part de les dietes, ja els hi donen les dietes i tot. Sí.
No,
ja veurem
no,
què passarà.
No, que llavors cobrarien massa si els hi donen les dietes i tot.
És igual,
donem-se
les dietes.
Però com que les lleis les fan ells, no s'ho aprovaran mai, això.
Home... Un home, no? El governador del Banc d'Espanya...
Bueno, jo he dit
té,
un home perquè no sé com classificar-lo. No li puc dir governador del Banc d'Espanya perquè no deu tindre dos dits de front quan ha dit això. És que tindria, això no es pot dir.
Tindria sentit que digués això si ell tingués la garantia que els preus estan d'acord amb aquests sous. Però, és a dir, o que no fa por no... és cobrar 650,
no,
però llavors...
Però que tot estigui...
Clar, si un lloguer, petit a qualsevol ciutat de més de 20.000 habitants ja val 600 euros...
O com a mínim.
O més. No, mínim. Per tant, aquí hi ha una desproporció. És posar-ho tot en un cantó de la balança i no posar-ho a l'altre.
Jo veig que amb el sistema antic, tampoc és que entengui molta economia, doncs funcionava el truque, no? Que és el que es deia, jo tinc un conill i tu doncs, un enciam, no?
Sí.
Bé, crec que la cosa no ha canviat massa, no ha canviat excessivament, només que entre aquest entramat de productes, hi ha personatges que no sé què pinten en el voltant del comerç. Mediadors, polítics, bueno, polítics per dir alguna cosa, llocs de treball que no estan massa justificats. Llavors, clar, qui fabrica, qui té el producte, qui l'ha dissenyat, és el que ha fet la feina, no? Això és més antic que, bueno, el qui li arriba després, o per quines mans passa, o qui se'n beneficia d'aquest producte, i jo crec que és aquí la qüestió, no? S'ha gastat massa? Sí, però aquí, a veure, si jo guanyo 1.000 a l'any i me'ls vull gastar, són meus.
Que sí, que sí.
Perquè me'ls he guanyat. Ara, qui s'ha gastat els meus 500 que he tingut que pagar? Clar. Perquè aquest procés funcioni, no?
Sí.
Adequadament per amb ells.
Ens fan arribar que el Gaspar ens fa arribar que el governador del Banc d'Espanya fins a aquestes dates, aproximadament mig any, acumula 870.000 euros de sou.
870.000?
830.
830.000 és igual. 830.000 euros de sou i diu que un de 645 encara cobra massa?
Avui a La Vanguardia, el director del diari es preguntava si això és un globus sonda, o sigui, si ho ha dit l'INDE, però perquè li han dit des de la Moncloa, tot i que el Banc d'Espanya és una entitat independent.
Però qui el posa, el president? Doncs ja està.
O si realment ell creu, amb els números que té a la mà, que és... que aquesta és una de les sortides, una de les coses que s'ha de fer per sortir.
Doncs que canvi els assessors, perquè si li han posat uns números a la mà que diu que amb 645 se pot viure, diu que canvi els assessors.
I no parlem d'esport, no? Perquè més que un club, també els fitxatges, també déu-n'hi-do. No? El que aquí no pots dir res perquè tothom està tan content, doncs,
sí, però
doncs viva el Barça, visca el Barça.
No té cap problema, el futbol no... No és la causa de cap crisi, és el que sempre he repetit.
Home.
La crisi no el fonamenta un artista que cobri 12 milions.
I 44, i 45, i 80.
Hi ha pintors que també els cobren, hi ha golfistes, hi ha Ja, sí, sí, ja, sí, ja, 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 ja. Que cobren aquests milions,
ja, ja, ja.
I ens fiquem amb ells.
Jo el problema,
ja, si només hi ha un.
Jo el problema de l'esport, i segueix, soc molt fan de...
Se'ls guanya aquests diners.
Jo, en aquest sentit, soc molt fan del Gai de Liébana, el professor de la UB. El problema no són els sous, el problema són els deutes que contrauen el club amb Hisenda i amb la Seguretat Social. Sí, això és un problema i gros. Sí, sí. Perquè ho fas tu, sí, sí, o ho fa jo...
Bueno, no, però
i estaries tancat.
I tindríem,
sí, és
tindríem problemes.
Aquest tema...
Estaries a la presó.
Ja sé que ve conjunt, però... Bueno, jo parlava més aviat dels jugadors. Que la gent que parli, que critiqui això dels clubs, que és... és una cosa increïble, no? Ara, els jugadors en si no en tenen cap culpa.
Ah, no, i si em paguessin per fer qualsevol cosa, com més me'n donguin, millor.
Clar. Totes maneres...
Alonso no sé si cobra 50 milions a l'any.
Sí.
Totes maneres, com totes les coses, hi ha una pila de contradiccions. És a dir, es parlen de contractes milionaris dintre l'àmbit de l'esport, i ningú explica quina és la situació real dels clubs en general espanyols, que fora de dos. La deuta que hi ha acumulada sembla ser que és d'aquella que fa por. Però jo diria que és un continu de contradiccions. És a dir, abans el Jordi deia el tema de les declaracions del governador del Banc d'Espanya, que els sous tindrien que estar avall. I en el mateix dia que està sortint això, des d'Europa estan exigint que l'IVA s'unifiqui tot el 21%. Per tant, ja no respecti ni aquells productes bàsics lligats a l'alimentació que poden tenir un tipus reduït. Tot és molt contradictori, no? És allò que sembla que t'estiguin dient vostè va estirar camisa però només li dono camisetes.
Sí, però això, llavors no? També te surt lo de Guindos i diu no la pujarem l'IVA.
No, bueno, però clar,
i quan te diuen no la pujarem l'IVA dius d'aquí dos mesos la pujaran. Perquè sempre ho han fet així, 2-3 mesos, llavors la pugen.
Veurem, doncs, què passarà. No només hi ha el tema de l'IVA, perquè aquesta setmana a Europa és que no només ha dit què hem de fer, sinó també quan s'ha de fer.
Quan s'ha de fer.
El calendari era brutal, eh?
És espectacular. Al març del 2014, tot el que coneixem ara serà totalment diferent.
Totalment
diferent. És que és un any... Cada trimestre hi ha una mena de bomba d'aquestes...
Hi ha una pujada d'algú.
Això per descomptat.
O baixada, clar, és una pujada segons què i baixada d'unes altres. Te baixen el sou i et puja el nivell.
Home, d'entrada, a partir d'avui, entenc que tothom ja tenim una despesa a sobre a través del certificat energètic, si volem llogar, comprar, etc, una casa, que és una despesa mitja de 300 euros, que això ens acabarà afectant a tots. Ja està en vigor, ho marca Europa i evidentment s'han de perseguir tots els principis d'eficiència i de sostenibilitat energètica, però la realitat és que tots tenim a sobre una despesa de 300 euros.
A veure com ens va el proper mes, ho comentem, Enric. És hora de marxar perquè estem a punt d'arribar a les 12 del migdia. Avui marxem no amb la nostra sintonia habitual, sinó amb la peça d'Amater. Crec que és titulada La vida
és un teatre.
Composició del Rafael Lleveria, interpretada pels Manor Rock.
Això m'ho he de llegir.
I us emplacem doncs que aquesta tarda, recordeu, hi ha aquest passi d'Amater i esperem molt que vagi molt bé i que ens puguem tornar a trobar amb un nou projecte, sigui curt o sigui llarg. Agrair a l'Enric, al Jordi, a la Rosa i també al Gaspar que ens han acompanyat i a l'Antumbi del Júnior que ha estat al control tècnic i gràcies a ell hem arribat a casa vostra. La setmana que ve hi tornarem més i millor. Adeu.
Adeu.
Per un pelut molt mancarat, sol i tristot tu t'has quedat. Hi ha un treball tan despatxat, perquè del jefe t'has mofat, tots els diners s'han escoltat, ja no et bellugues com un espritat. I quan et mires al mirall, només veus un pobre espantall, pur de merda que no hi canvia l'orinal. I tu que crides amb tones d'alt, m'han condemnat com un criminal, i és que el destí se'n riu de mi, això no hi val. Perquè l'he desfrutat, traïtor, un actor desconegut, dins un paper de ruc cornut, tan maquillat com un de brut, i una tragèdia detestable dins la gràcia tan fotut, i una careta gens amable, tan clavat com un embut, per fallut. Eres un noi tan ben trempat, amb tota la gent al teu costat, i ara tan ben aniquilat, sembles un gat tot remullat. I tu assegures que ets innocent, plores i crides com un valent, el cos et posa tot ben calent, però saps que això és insuficient. I aquell reflex del mirall és per encara més babau, la venta pocs que t'escopir en gripa un blau. Quina putada que t'ha fet, aquest estic és un ximplent, no et xafis merda que no et servirà. Un pobre espantall, cobert de merda que no hi cap ni a l'orinal. I tu que crides amb to nasal, m'han condemnat com un criminal, i és que el destí se'n riu de mi, i això no hi va. Perquè la meva